Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. José María Aznar va tocar el xiulet des de la seu de la FAES abans d'ahir i firmes ara. Va tothom al darrere del senyor del bigoti que ja no porta bigoti, que convoca un basta ja en forma de mani, com ja va fer també amb la llei antiavortament aquella amb Rouco Varela, un altre sinistre en primera línia. Pots estar en contra de l'amnistia, només faltaria. Però ja és insuperable l'acarnissament permanent del PP amb tot el que es demana des del govern de Catalunya des de fa anys i panys, convertir-se en un país, en un partit aquí a Catalunya, generador permanent de mala llet des d'aquell estatut portat al Tribunal Constitucional fins ara a la comparativa indecent dels etarres amb els hipotètics amnistiats. La primera parada de l'amnistia Tour serà el 24 de setembre a Madrid, com tot el que decideix el PP, tot a Madrid DF. Manifestació contra la possible llei d'amnistia a Catalunya i l'acord entre el PSOE, Sumar i els partits de la perifèria. L'hipotètic acord, si és que acaba havent-hi. Serà un míting del PP perquè Feijó veu que Aznar ha convertit la seva investidura en un discurs de l'oposició i no en un discurs presidencial. La segona parada de l'amnistia Tour serà el 8 d'octubre a Barcelona, amb un problema ara per l'organització Societat Civil Catalana, que a diferència de la manifestació del mateix dia del 2017, el PSC ja va anunciar ahir que ells, que amb ells no hi comptin, que ells no hi seran. Surt el PSC i entra Vox. Aznar capitalitza la manifestació d'allà i d'aquí. El PP s'hi apunta mentre Núñez i Feijó diu que el seu partit, ergo el d'Aznar, ergo els qui munten l'amnistia Tour, ergo els que han negociat ja amb Junts per Catalunya, perquè el PP ja també ha negociat amb Junts per Catalunya, ergo un partit dels amnistiats, ergo un dels dolents, ergo uns dels bastaià, ergo un dels qui s'organitza les manifestacions. Si el PP busca això, és perquè electoralment li va bé, perquè tot el que passa a Catalunya que sigui dolent, hi ha una part important de l'electorat espanyol que compra el relat. Començant per Aznar, autor de curioses frases quan governava, tan històriques per referir-se a ETA com a Movimiento Vasco de Liberación, o quan va dir que parlava català en l'antivitat quan negociava en Jordi Pujol. El mateix diu ara, basta ja, i és l'instigador de l'amnistia Tour. Com diria Forges, país. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dijous 14 de setembre del 2023.
I avui s'espera un matí tranquil, amb moltes estones de sol i només algunes boires. I a partir del migdia, xàfecs al Pirineu, Prepirineu i punts del prelitoral. Les temperatures, si fa o no fa, com les d'ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, avui se circula amb més congestió en vies com l'A2, el tram de Pallejà en sentit Barcelona, i entre Montcada i Ripollet, a la C58 en sentit Sabadell, on ara hi ha 3 quilòmetres de congestió.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Atenció, perquè a les últimes hores han passat moltes coses. Respecte al PP, Alberto Núñez Feijó ha reculat i intenta ara desmarcar-se com pot de José María Aznar. Al líder actual del PP se li ha entrevessat la crida a la mobilització que l'expresident del govern d'Espanya va fer dimarts, i les últimes hores a Gènova, que és la seu del PP a Madrid, han estat molt mogudes amb pressions de tota mena i a totes bandes. Anem a pams. Ahir al matí, la número 2 del partit, Cuca Gamarra, anunciava una gran mobilització a Madrid contra l'amnistia pel 24 de setembre, just en la línia del que havia demanat el dia abans José María Aznar. Semblava, doncs, que la direcció del PP, a través de la veu de la número 2, de Cuca Gamarra, es feia seva la proposta que havia llançat el dia abans José María Aznar en l'obertura de dels cursos de la FAES. Semblava, doncs, que la direcció del PP es feia seva la proposta d'Aznar. Però aquesta nit, a 13 Televisió, a 13 Televisió, al programa El Cascabel, Núñez Feijóo ha fet marxa enrere i ha matisat que el dia 24 de setembre no organitzarà una manifestació, sinó un acte de partit, és a dir, un míting. En 12 hores, per tant, s'ha passat de convocar una gran mobilització contra la llei d'amnistia a convocar un míting d'un partit polític. I atenció, Núñez Feijóo deixa ben clar que les decisions al PP les pren ell amb la seva direcció.
Pues hacer un acto del Partido Popular en defensa de la igualdad de todos los españoles y en defensa de los acuerdos de Estado. Y a partir de ahí, pues el Partido Popular lo dirige el Comité Ejecutivo del Partido Popular. Y además me gusta haber coincidido con el presidente Aznar o con el presidente Rajoy o con el que fuere, diciendo que el Partido Popular va a defender la Constitución española.
Núñez Feijóo ha explicat que aquest acte de partit es farà a la plaça Espanya de Madrid i assegura que serà un míting obert on tothom hi serà benvingut.
Cualquier ciudadano que se quiera pasar por allí a un acto del Partido Popular, pues estamos encantados de que venga, ¿no?
O sea, que convocan a toda la sociedad, de forma transversal.
Es un acto, no lo vamos a negar.
La gente que ha votado a Vox, pero también gente que ha votado al Partido Socialista y que probablemente estén desacuerdo con eso.
Todos aquellos constitucionalistas están invitados a un acto donde vamos a reivindicar la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Però aquest acte de partit que proposa Núñez Feijóo no és exactament el que havia anunciat tot just unes hores abans la seva número 2, la secretària del PP, Cuca Gamarra. Ella havia convocat tota la societat a un gran acte contra l'amnistia. És Cuca Gamarra, la seva número 2, ahir a Antena 3.
Un gran acto en Madrid que será abierto, si el tiempo lo permite, para que la sociedad pueda participar y, sobre todo, de rechazo a cualquier instrumento que al margen de la ley se quiera plantear con el único objetivo de que el olvido, la amnistía, se promueva para conseguir una serie de votos que se necesita para perpetuarse en el poder.
Ah, són aquestes paraules, just aquestes paraules de Cuca Gamarra al matí, les que provoquen un autèntic terrabastall dins del PP i el canvi a la nit. Segons Europa Press, diversos barons del PP van demanar a Alberto Núñez Feijóo que rebaixés el to de la protesta i, sobretot, que marqués perfil propi per no traslladar la impressió que es mou a remolc del que diu José María Aznar. Aquestes veus consideraven, a més, que era un risc, de fet, que és un risc, organitzar una manifestació d'aquesta magnitud contra Pedro Sánchez quan el president espanyol ni tan sols n'ha parlat ni tan sols té cap acord tancat amb Junts per Catalunya Esquerra Republicana. De fet, la direcció del PP ha fet molts esforços aquestes últimes hores per deixar ben clar que qui remena les cireres al PP és Núñez Feijóo i no pas Aznar. Fonts populars han explicat a La Vanguardia que el dilluns, a la reunió de la Junta Directiva del Partit Popular, Feijóo ja va parlar de la possibilitat d'organitzar un gran míting abans del seu debat d'investidura. És una manera d'intentar demostrar que la iniciativa l'ha portat sempre ell. Aquestes mateixes fonts també donen detalls de com serà l'acte. Tindrà com a lema por la igualdad de los españoles. I en el seu discurs, Feijóo perfilarà les grans línies mestres que defensarà dos dies després al Congrés dels Diputats durant el debat d'investidura. I un detall que no és menor. La Vanguardia també explica avui que la direcció no vol que de l'acte en surti una nova fotografia de Colón, aquella imatge de Pablo Casado, Albert Rivera i Santi Abascal junts en una manifestació el 2019 per exigir al PSOE que no negociés amb l'independentisme. Aquella foto, diuen a Gènova, va passar una gran factura a l'aleshores líder del Partit Popular. Aquí hi ha una altra història que ja comença a sonar-se, que sonar, que diu que per quin motiu Núñez Feijóo també ha reculat i parla d'un míting i no parla d'una gran mobilització. Doncs perquè la setmana següent hi ha el debat d'investidura, com ara explicàvem. Però, clar, el debat d'investidura, el que ha de fer una persona que va a un debat d'investidura és a investir-se com a president. Per tant, a recollir el vot. Per tant, intentar vendre allò que és la teva voluntat de com ha de ser el país. No, com passarà uns dies abans, a atacar amb un candidat que estaria presumptament a l'oposició, com és en aquest cas Pedro Sánchez. Per tant, no fas un discurs amb el míting, no fas una idea de discurs de president, sinó discurs de cap de l'oposició. I també ja comencen a veure que aquesta manifestació jugaria en contra de la idea de la monarquia i del rei d'Espanya, del rei Felip VI, perquè el rei, el cap d'estat, el que ha fet és dir-li a Núñez Feijóo, després d'escoltar tots els partits, o la majoria de partits polítics espanyols, de dir-los: escolta, vostè serà l'encarregat de fer el discurs d'investidura. Per tant, el proposo com a candidat a la investidura. Si abans ell fa una manifestació on no hi ha una possibilitat d'un debat d'investidura, sinó el que fa és una gran manifestació contra una idea d'un opositor, la cosa no quadraria amb la idea que té el rei d'Espanya de dir a Núñez Feijóo que sigui el candidat a ser president del govern espanyol. Perquè aquest acte del dia 24 sigui un èxit, aquest matí el Mundo també avança que el PP de Madrid ja ha ofert mobilitzar 200.000 militants i simpatitzants perquè omplin la plaça d'Espanya. El diari també explica que hi assistiran almenys una desena de barons territorials amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, al capdavant. Del PP català hi aniran Alejandro Fernández, Daniel Cirera i la coordinadora general María de los Llanos de Luna. Però la reculada d'Alberto Núñez Feijóo i tots els matisos que envolten l'acte del dia 24 de setembre no han convençut gens ni mica ni el govern català ni la Moncloa. Els uns i els altres han sortit en tromba a carregar contra aquest míting popular. Tant el president de la Generalitat com el PSOE i Sumar creuen que els populars el volen utilitzar per trencar la convivència a Catalunya i avisen que plantaran cara a les pressions de la dreta i de l'extrema dreta. Pere Aragonès alerta que la deriva que adopta el PP és molt perillosa.
Trobaran una Catalunya dempeus, una Catalunya que planta cara per defensar la nostra llibertat, que planta cara davant d'aquesta dreta extrema que ja es confon amb l'extrema dreta d'una forma ben clara. L'amnistia és inevitable. Els convidem, doncs, a que surtin de la cova de l'autoritarisme, que surtin de la cova d'aquesta Espanya negra que no es reconeix ni tan sols ella mateixa.
Unes paraules que subscriuen fil per randa des de la Moncloa. De fet, la vicepresidenta del govern d'Espanya, Yolanda Díaz, creu que el PP està fent una crida a incendiar els carrers i de trencar qualsevol relació amb Catalunya. Per això demana que ara es dialogui més que mai.
¿Os imagináis un país en el que un expresidente del gobierno llame a una rebelión nacional? El PP no solamente ha hecho propios los postulados de la extrema derecha, sino que su única estrategia de deslegitimación de las elecciones consiste en enfrentar a una parte del país contra otra. Lo que quieren hacer es lo que escuchamos en campaña, incendiar Cataluña.
El PSOE també s'hi afegeix a aquestes crítiques. Patxi López acusa el PP de trencar la convivència a Catalunya i els demana que frenin.
Espanya no necessita líderes que alimenten la confrontació, ni necesita voceros de esa confrontación y de ese enfrentamiento. España no necesita líderes que no lideran y que lo único que hacen es obedecer fórmulas de un pasado fracasado.
Però la posició del PSOE no és uniforme. Hi ha diverses veus que qüestionen l'amnistia. L'últim a fer-ho ha estat un dels barons, el president de Castella-Lamanxa, Emiliano García Page, que recorda que fins ara Pedro Sánchez descartava l'amnistia.
Desde el presidente del gobierno hasta todo el gobierno en pleno, todos los ministros, se han hartado de decir que no cabía la Constitución y era la contestación que se le daba permanentemente a Esquerra Republicana. Por tanto, que lo que no cabía en la Constitución quepa de un día para otro, esto de entrada es enormemente grave.
En canvi, qui aquests dies manté un perfil molt baix és Vox. L'extrema dreta no ha convocat cap protesta contra l'amnistia i avui el Mundo explica que ni tan sols ha decidit si enviarà algun representant a l'acte que el PP ha organitzat pel dia 24. En canvi, on sí que han confirmat la seva assistència és a la manifestació del 8 d'octubre a Barcelona que organitza Societat Civil Catalana. Hi anirà tota la cúpula del partit, amb Santiago Abascal al capdavant i Ignacio Garriga. En canvi, qui ja ha confirmat que no hi serà és el PSC, que ja ha dit que es desmarca de la protesta i que ara no és el moment. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posen dos col·laboradors del món RQ. El primer és el de l'expert en comunicació política, Joan López Alegre.
En 24 hores, el PP ha passat de reconèixer contactes secrets amb Junts a convocar una manifestació contra l'amnistia. Amb la mani, Feijóo juga amb foc. A la seva aparició la nit electoral, al balcó de Génova 13, la gent aclamava Ayuso mentre ell intentava fer creure que estava content per haver guanyat perdut. El líder del PP sembla que no en va tenir prou i tornarà a posar en joc la seva popularitat en una mani el dia de la Mercè. El motiu pel que Feijóo convoca una mani no és perquè li mani Aznar, sinó perquè no se li de l'antivox o encara pitjor, perquè no la convoqui la plataforma de Mayor Oreja i li toqui fer-se una foto amb Abascal. Feijóo no va anar al segon debat televisiu de la campanya electoral per no fer tiquet amb Abascal o Plató i tampoc el farà al carrer. Feijóo no enganya ningú. Des que va arribar a Madrid ha parlat de catalanisme cordial i de la seva òptima relació amb Urkullu, però té dos grans problemes. El primer és que la seva vocació d'enteniment amb els nacionalistes perifèrics no és compartida. Lo seu és un desamor. El segon és que Feijóo, amb mani o sense, se li està posant cara de Pablo Casado.
I el segon el firma el redactor de La Vanguardia, Pedro Ballín.
El PP está preparando secuelas de sus hitos de la pasada legislatura para la venidera, empezando por el bautismo ilegítimo para el gobierno de coalición y repitiendo el mantra de 2019 y 2020, a saber que Pedro Sánchez negocia con aquellos que en campaña dijo que no lo haría. Entonces el bellaco era Pablo Iglesias y hoy es Carles Puigdemont. Y en este pupurri de los grandes éxitos de Pablo Casado que está interpretando Alberto Núñez Feijóo, no va a faltar una nueva foto de Colón, quizá para renovar los rostros, porque de la concurrida imagen de 2019 solo siguen activos Santiago Abascal. Esta vez será en forma de rebelión nacional, dictada por José María Aznar, recuerden, padrino político de Vox y de Ciudadanos. Pero lo más asombroso es que este fenomenal despliegue de la artillería de oposición lo está ejerciendo Feijóo en los días previos a su propia investidura. El líder del PP, al que el rey encargó tratar de formar gobierno, dedica las horas a organizar una gran manifestación contra la futurible investidura de Pedro Sánchez, 3 días antes de la suya. A setas y a Rolex.
Gràcies, Pedro. I què en diuen de tots plegats als diaris de Madrid? Doncs dividits. Uns defensen que la mani contra l'amnistia és legítima i necessària i d'altres s'hi oposen i creuen que pot ser el suïcidi polític d'Alberto Núñez Feijóo, el que ara deia Joan López Alegre, en el seu bitllet d'opinió aquí, a la pinta de l'opinió aquí al Món RAC1, i és que Núñez Feijóo se li està posant cara de Pablo Casado. Marc, segueix.
Sí, comencem amb els que defensen la manifestació. L'editorial del Mundo escriu que és un acte legítim del PP. És més, argumenta que és un imperatiu moral per mostrar unitat davant d'un atac als fonaments democràtics més elementals de l'Estat. La Razón creu que la resposta del socialista és de titllar de colpista a la manifestació, és d'un autoritarisme democràtic preocupant i defensa la convocatòria com un dret d'exercir control contra l'abús de poder que representa l'amnistia. També a l'editorial ABC insta els dirigents de l'esquerra contraris a la deriva de Sánchez a sumar-se a una convocatòria que veu legítima i amb tot el sentit del món. En canvi, a Público.es, Aníbal Malvar alerta a Feijóo que prendre els carrers per alliberar els opressors dels oprimits acostuma a sortir malament i assegura que el que ha fet Aznar és suïcidar el líder popular. En aquesta mateixa línia, el ninotaire Manel Fontdevila, a El Diario.es, publica una vinyeta on Feijóo es demana: si 2 dies abans de presentar-me a la investidura fem una manifestació contra les concessions del president Sánchez, això on em deixa a mi? Al seu darrere, Isabel Díaz Ayuso respon: aviam com t'ho explico, mentre es mole una destral gegant. I a El País, David Bernabé apunta que tots els últims moviments de Feijóo són un salvavides personal més que un assumpte d'estat.
I a tot això, a Catalunya, gran majoria de diaris critiquen la direcció del PP per sumar-se a l'estratègia de José María Aznar i atiar el carrer contra l'amnistia, n'informa Ana Alfonso.
A La Vanguardia, Jordi Juan avisa els populars que si volen tenir més presència a Catalunya i al País Basc, haurien de pensar en alguna cosa més que mobilitzar el carrer. L'Ara apunta que l'estratègia del PP, que torna a alinear-se amb els sectors més radicals de la dreta espanyolista, deu del fracàs anunciat de la investidura de Feijóo i lamenta que porti a la pràctica les paraules d'Aznar. Albert Sáez, a El Periódico, escriu que la presumpta fortalesa i contundència d'Aznar no és més que una màscara per amagar una idea d'Espanya dèbil, que no se sent capaç de defensar-se quan al davant hi té un moviment no violent. Ana Serrano, al Punt Avui, diu que la decisió del PP de secundar Aznar deixa Feijóo en una posició delicada i el fa veure com un líder amb poca iniciativa, més a l'oposició que no a la Moncloa, on en teoria aspira a arribar. I José Antic, al Nacional, escriu que mobilitzar-se contra l'amnistia mostra que el PP sempre ensopega amb la mateixa pedra, situar-se enfront de la gran majoria de catalans.
8 i 18, i atenció a la veu que a les últimes hores ha parlat amb molta claredat de la llei d'amnistia. És la del president en funcions del Consell General del Poder Judicial, Vicente Guilarte. Recordem que és el màxim representant de la justícia espanyola i, per tant, el que ell digui no és una opinió més d'un jutge, sinó la de la primera autoritat judicial d'Espanya. I què pensa aquest senyor Vicente Guilarte de l'amnistia? Doncs ras i curt que no és una bona idea. En una entrevista aquesta nit a la cadena SER, creu que no hauria de tirar endavant perquè no és cap proposta consensuada.
Tiene que tener un cierto consenso, obedecer a un, quizá pues a una nueva renegociación del modelo territorial en su caso, pero a mi juicio, y lo digo muy respetuosamente, yo creo que una amnistía un poco ocasional y sin un consenso al menos mayoritario, pues yo no sería muy partidario.
Tampoc li agrada que l'amnistia s'hagi convertit en moneda de canvi en una negociació per la investidura de Pedro Sánchez.
Hay que analizar un poco, es una institución, hombre, excepcional, sin duda, y que hay que utilizarla con mucho tiento, porque directamente planteada y sin otra justificación que la mera coyuntura electoral parece más cuestionable, creo.
De fet, argumenta que per tirar endavant la llei d'amnistia, un dels requisits que s'hauria de complir és que sigui d'interès general. I no creu Guilarte que a hores d'ara es pugui argumentar que sigui així.
Que sea algo que interese más de lo que perjudica, que sea de interés general, por decirlo así. Que aquí no es fácil acreditar eso, pero si hubiera sido de interés general irían los programas de los partidos con anterioridad a las elecciones. Parece que aquí es... Entonces ese es un primer problema. Y un segundo problema es el consenso. Bueno, que todos los afectados por ella, que haya un cierto consenso.
Al president del Consell General del Poder Judicial en funcions tampoc li agrada que Yolanda Díaz anés a Bèlgica a reunir-se amb el president Carles Puigdemont i a defensar l'actuació del jutge Marchena en el judici del procés. És més, diu que la seva feina va ser literalment impecable. Vicente Guilarte també ha carregat contra els partits polítics perquè diu fan tot el que poden per intentar controlar la justícia.
Hay una aspiración por parte de la política en general de controlar esto, de la que hay que intentar escaparse como sea, porque ese es un poco el mar de fondo.
I atenció a l'anècdota que ha revelat en aquesta entrevista d'aquesta nit a la SER. Diu que dijous passat, en l'obertura de l'any judicial, un alt càrrec d'un dels grans partits de l'Estat va assegurar en petit comitè que ara els toca a ells controlar la justícia. Guilarte no ha volgut dir ni qui era ni de quin partit forma part, però, esclar, se li ha entès tot.
O sea, l'altre dia, bueno, un responsable diu, no, ahora nos toca a nosotros. Ahora hay que cambiar la ley como sea porque ahora nos toca a nosotros. Antes han sido ellos, ahora nos toca a nosotros. Entonces, claro, esa idea está presente.
¿Quién dijo eso?
No me acuerdo.
No me diga.
Alguien se dijo...
Un alt càrrec polític reconeixent davant de jutges i de fiscal que ara els toca amb ells controlar la justícia. És que ni se n'amaguen. És que ni se n'amaguen. Tot i així, Vicente Guilarte descarta una divisió en bloc de la cúpula judicial perquè creu que no serviria per desbloquejar la renovació d'aquest ens que dur, recordem, 5 anys amb el mandat caducat. De tot plegat, escoltem ara el comentari que sigui el director adjunt de La Vanguardia, Enric Juliana.
Anit vaig ser testimoni de les declaracions públiques del senyor Alfonso Guilarte, president en funcions del Consell General del Poder Judicial des del passat mes de juliol, jurista del sector conservador. Vaig tenir la impressió d'estar davant un nàufrag en una illa deserta, demanant auxili. Volia cridar l'atenció sobre els greus problemes que per la carrera judicial pot significar un bloqueig ara indefinit de la renovació del Consell, i se li va demanar el seu parer sobre el tema del dia, la possible amnistia sobre els fets del procés. Va expressar un parer negatiu sense agressivitat. Amb una certa prudència, Guilarte va venir a dir que l'amnistia hauria d'estar molt ben justificada i tenir al darrere un ampli consens polític. Guilarte, bàsicament, va expressar la seva solidaritat amb el jutge Manuel Marchena, figura de referència de la judicatura conservadora.
Gràcies, Enric. Però malgrat tot aquest soroll de fons, la negociació entre els partits independentistes i la Moncloa per la investidura de Pedro Sánchez continua. Ara Esquerra Republicana assegura que amb un calendari i un compromís per l'amnistia ja tindria prou per votar el PSOE com a partit de govern espanyol i a Pedro Sánchez com a president. Ara bé, fonts de Junts per Catalunya consultades per RAC1 deixen ben clar que per ells un compromís per escrit no serà suficient. Adrià Santasusagna.
Fins ara tant Esquerra com Junts han dit que per votar Pedro Sánchez s'ha d'aprovar abans la llei d'amnistia. Aquests últims dies, però, des de Sumar, han avisat que el més probable és que no hi hagi temps suficient. I davant d'aquest escenari, els republicans rebaixen les peticions i accepten el compromís per escrit i signat del PSOE i Sumar d'aprovar l'amnistia amb un calendari. Ho deia Teresa Jordà, Ràdio 4.
Demanem que s'aprovi una llei d'amnistia i que es despenalitzin el que no hauria hagut d'haver estat mai delicte. Això demanem. Hi ha una voluntat política també en els tempos, és important. El que hi ha d'haver és el compromís i una calendarització del compromís.
Unes peticions que no han agradat gens a Junts, fonts consultades per RAC1 deixen clar que ells mantindran el pagar per avançat i que la llei d'amnistia ha d'estar aprovada abans de la investidura. Si no, no votaran Pedro Sánchez de cap de les maneres. Una divergència d'opinions que fan evident que la coordinació d'estratègia entre els partits independentistes en aquesta investidura és cada cop més complicada.
Per cert, encara quan parlem de Madrid, Vox ha decidit ajornar la seva gran festa patriòtica, allò que en diuen el Viva Vox, per la crisi política i econòmica que hi ha al partit. Ara bé, segons el diari Punt S, els d'Abascal no ho reconeixen obertament i diuen que ho fan per la incertesa política del moment. El Viva Vox és l'esdeveniment en què el líder de l'ultradreta a Espanya acostuma a marcar les línies del curs polític. L'any passat el festival, recordem, va arrencar així. És evident que Vox no passa per un gran moment després de les eleccions. Va perdre 19 dels 52 diputats que tenia. Això implica una reducció d'ingressos per les subvencions públiques. En fi, i en aquest ambient d'aquest Madrid DF, què en diuen a les ràdios de Madrid sobre aquest estir i arronsa intern del Partit Popular i la manifestació del dia 24? Escoltem-ho. Primer passem per la SER. Àngels Barceló assegura que l'acte és un error perquè situa els populars a l'oposició i alhora demostra que Núñez Feijóo no és qui mana dins del partit.
Se sitúa ya el PP en la oposición sin haber fracasado todavía en la investidura y se pone frente a un gobierno que no existe y que no sabemos si existirá. Pretende una movilización sobre algo que ni siquiera sabemos en qué términos se está negociando el PSOE y ni siquiera sabemos si la negociación culminará con éxito. Es como si el PP se situara ya en una pantalla que todavía no existe. El partido del candidato a la investidura protestando contra alguien que todavía no ha sido designado y que puede estar negociando o no para ello.
I Carlos Herrera, la COPE, considera lògic que a Espanya hi hagi gent que es vulgui rebel·lar contra el govern espanyol.
Yo no sé si usted se ha puesto casco prusiano, está escondido en una trinchera, pero aquí hay hiperventilados de salón en España que están acusando a los demás de preparar una rebelión. Oiga, una rebelión, que no son... Dice, ¿por qué? ¿Han organizado una manifestación? Bueno, ¿y eso es una rebelión? ¿En qué momento, Yoli? ¿Con qué palabras, exactamente? ¿O todo eso es producto de esa portentosa imaginación que tienes en la maquinaria que usas como cerebro? Bueno, claro que hay españoles que creen que tienen que rebelarse. Claro que sí, decente y lícitamente. Rebelarse y no permitir, aunque sea saliendo a la calle, que un gobierno de España venda su democracia y su constitución por 7 escaños.
Y Carlos Alsina, Onda Cero, también carrega contra Yolanda Díaz.
Han pasado, por tanto, ya 20 horas y Feijóo aún no se ha entregado. Yolanda Díaz de Puigdemont le instó ayer con solemnidad a que se rinda. Con solemnidad, escuche.
Le instamos formalmente que se retire.
Eso es, formalmente. O sea, no es un instamos, formalmente le instamos a que se retire. La más contundencia no cabe en la exigencia. Bueno, cabe sitiar la sede del Partido Popular con un megáfono, ¿no? Feijóo, ríndase, en nombre de Sumar. Le exijo que deponga ya su investidura. Sumar tiene 31 diputados, que son 106 menos de los que tiene el Partido Popular. Feijóo que renuncie. Y Aznar que se calle, por supuesto. Este paso, a la vez que tramitan la amnistía, van a prohibir por decreto que se opine sobre la amnistía. No te digo ya que se discrepe, ¿eh? Pues por supuesto. No te digo ya que se anime a los discrepantes a hacer visible su discrepancia, malditos golpistas. Malditos golpistas.
I a E-Ràdio, Jiménez de los Santos. Federico, es fa creus que els independentistes acusin José María Aznar de culpista i assegura que això és una mostra que ja tenen pactada la investidura amb Pedro Sánchez.
O sea, los del golpe de estado del 17 llamando golpista a los que llaman a defenderse de los que quieren mediante una amnistía acabar con el Estado español y proclamar la victoria de los delincuentes, que eso es lo que quiere Sánchez con la amnistía. Cuando ves a Junqueras diciendo exactamente lo mismo que la portavoz del gobierno, una de dos. O lo más grave, que es que Sánchez logra la investidura y comienza a gobernar ya en plan dictador, sin el más mínimo control, es decir, ya directamente entra en el golpe de Estado y vive desde el primer día de la próxima legislatura como un dictador, cosa que necesita al final un ejército y una policía para mantenerlo.
Déu-n'hi-do, el nivell de duresa a les ràdios de Madrid mentre estava al Tribunal Suprem
decidirà avui si suspèn o no els indults a Sánchez i Cuixart. El Jordi, el tribunal haurà de valorar els recursos que hi van presentar Ciutadans i Vox i que pretenen deixar en paper mullat la iniciativa de la Moncloa que va permetre que els líders independentistes sortissin de la presó. Sembla molt poc probable que el Suprem acabi tombant els indults, però Jordi Sánchez no ho descarta. A TV3 diu que el debat actual sobre l'amnistia podria influir en la decisió.
En aquests moments sembla que hi ha un malestar amb el debat sobre l'amnistia, també, que poden aprofitar l'oportunitat. És molt difícil dir que no. Jo no dic que sí, en tot cas dic que és molt difícil dir que amb els precedents que tenim que no ho faran.
De fet, aquí unes setmanes el Tribunal Suprem també estudiarà els indults de Junqueras, Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. Siga quin hi sigui, però la decisió no serà la definitiva. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el Suprem debatrà avui si els indults al Jordi s'han de mantenir, però en cap cas els podrà enviar a la presó. Per molt que tombi el perdó del govern espanyol, Cuixart i Sánchez podran recórrer al Constitucional. Per arribar a aquest punt, però, encara queden molts passos. D'entrada, avui el Tribunal ha de decidir si Vox i Ciutadans són competents per impugnar els indults. Si se'n surten, llavors els magistrats entraran al fons de la qüestió per analitzar si són legals o no. Per tot plegat, la decisió pot anar per llarg i fins i tot deixar-la per d'aquí a uns dies. Si rebusquem en els precedents, ara fa uns mesos el mateix Suprem va donar per bons els indults de Forcadell, Forn i Rull, en aquell cas perquè la sedició ja no existia. Amb els expresidents de l'ANC i Òmnium, Marcena encara els hi encoloma els desordres públics agreujats i, per tant, corren el risc de tornar a la presó.
Fons del Suprem han assegurat avui al Digital Público que la previsió és que els jutges avalin els indults. El motiu és la composició de la sala, on hi ha tres magistrats progressistes i dos de conservadors. Tot apunta que aquests dos jutges conservadors opinaran que Ciutadans i Vox estan legitimats per recórrer els indults, però que els altres tres inclinaran la balança a favor de rebutjar els recursos. Mentrestant, Lluís Puig troba molt sospitós que la Fiscalia demani reactivar la seva euroordre precisament ara, enmig de les negociacions per l'investidura de Pedro Sánchez i just després de la Diada Nacional de Catalunya. En una entrevista als matins de TV3, l'exconseller de Cultura va recordar que no ho podia haver fet des de fa més de mig any i que fins ara no ha mogut ni un sol dit.
Suposo que deu ser una manera de fer política, directa o indirectament. Des del 31 de gener, si no m'equivoco, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va respondre als dubtes i les preguntes que tenia el jutge Llarena i, per tant, des de l'1 de febrer haguéssim pogut fer aquesta feina. No sé si per l'escalfament de la manifestació de la Diada o perquè es vol donar oxigen al nou curs polític i judicial. No té cap sentit.
Ara bé, malgrat la petició de la Fiscalia, el jutge Pablo Llarena descarta reactivar cap euroordre fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resolgui els recursos del president Puigdemont i del conseller Toni Comín. El govern fa una crida a la calma davant la possibilitat que Suècia veti l'oficialitat del català a Europa. Fons de Palau asseguren que són conscients de la complexitat de tot aquest procediment i dels possibles obstacles i reticències que poden sorgir, però estan plenament convençuts que es podran superar. Asseguren que estan seguint molt de prop el procés i en contacte permanent tant amb governs com amb les institucions a Europa, però mantenen que és el govern d'Espanya qui ha de treballar per guanyar la votació. Des d'Estrasburg informa l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar.
Suècia va ser el primer país que va expressar públicament dubtes sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea. En un comunicat per escrit firmat el passat dilluns però publicat ahir la tarda, el govern suec, recordem, a mans d'un partit conservador i que governa amb el suport de l'extrema dreta, explica que per fixar una posició definitiva necessiten una anàlisi en profunditat de les conseqüències econòmiques, legals i pràctiques de la proposta, però que a hores d'ara són reticents a modificar el reglament per fer possible aquesta opció. Aquest comunicat xoca de ple amb els missatges que arribaven del govern espanyol que asseguraven que de moment el clima era positiu, que cap país s'havia mostrat reticent. La decisió, recordem, s'ha de votar per unanimitat i a poc l'assumpte es va convertint en una qüestió política entre els 27 i amb aquest comunicat augmenta la pressió sobre el govern espanyol, que això sí, continua enviant un missatge de calma i assegura que continua intensificant els contactes.
On sí que tirem endavant l'oficialitat del català és el Congrés dels Diputats i a més per la via ràpida. Tal com vam avançar ahir aquí a RAC1, ja en el ple de dimarts que ve es podrà intervenir en les llengües cooficials de l'Estat. Hi haurà traducció simultània perquè tots els diputats que ho vulguin estiguin al cas del que es diu des del faristol. Serà una dinàmica com la del Senat. Però el PP ja s'ha afanyat a criticar. És que ni les llengües cooficials, de fet, atenció, avisa que si cal, portarà el tema als tribunals. Tornem a Madrid, Arnau.
Sí, en un 3 i no res, el Congrés ha desencallat un tema que portava al calaix des de fa anys. A ningú se li escapa, esclar, que és un pas del PSOE per acostar-se als partits claus de la investidura. Sigui com sigui, dimarts que ve es podrà parlar en català, basc i gallec a l'hemicicle del Congrés i ningú a la mesa hi posarà problemes. Això, per tant...
Guillem Agulló fou assassinat per un grup feixista.
Le llamo a l'orden por tercera vez. No tiene usted la palabra y le ruego que abandone la...
Això, a priori, no es repetirà. També s'hi podrà parlar aranès.
Hagués mai tinc estat en contacte de la presidenta del Congrés des de...
En aquest cas, però, com que no és una llengua oficial a l'Estat, no tindrà traducció simultània i el diputat que vulgui intervenir-hi haurà de fer ell mateix en el seu temps un resum en castellà. Per garantir que tothom s'entén, hi haurà un equip de traductors i auriculars a cada escó. Els diputats ja ho van fer servir pel discurs de Zelensky al Congrés. El sistema, de fet, és calcat al del Senat. Allà són uns 25 professionals i aquest servei costa uns 12.000 euros cada sessió.
I per cert, que Andorra ha concretat finalment qui haurà de demostrar uns mínims coneixements de català per treure's o renovar el permís de residència. Seran unes 3.000 persones i hauran de fer la prova, una entrevista, no un examen, quan els toqui la propera renovació. Per superar-la es podrà fer un curs de franc de 30 hores. A més, la nova llei de la llengua oficial també preveu que s'estableixi l'obligació que la salutació inicial de cara al públic sempre sigui en català. I caldrà conèixer el vocabulari bàsic de cada professió. Tot plegat entrarà en vigor l'any que ve, ja, i com ja va anunciar el govern d'Andorra, no afectarà els youtubers que hi resideixen per pagar menys impostos, tot i que no es descarta incloure'ls en un futur immediat. 35, els últims mesos han anat apareixent investigacions periodístiques, sobretot de la Directa, que han permès descobrir agents de la policia espanyola infiltrats als moviments de l'esquerra independentista. Un dels primers casos, destapat al gener d'aquest any per la Directa, era el d'un agent que es va infiltrar en grups independentistes i anarquistes al barri de Sant Andreu de Barcelona. Aquell policia va mantenir relacions sexuals amb almenys 5 activistes que no sabien qui era realment i per això elles van denunciar-lo per abús sexual, tortures, descobriment i revelació de secrets i delicte contra l'exercici de drets civils. Doncs bé, 6 mesos després, la Fiscalia descarta investigar els fets, el Ministeri Públic no és partidari d'admetre la querella perquè no veu cap indici, cap ni un, que el policia cometés algun d'aquests delictes. Pel que fa a les relacions sexuals, diu que van ser consentides i que, per tant, demana arxivar la denúncia. Ara el jutge haurà de decidir si fa cas a la Fiscalia o no li fa cas. I un altre jutge de Barcelona haurà de decidir si admet a tràmit la denúncia contra un manifestant independentista per fer un petó a un policia espanyol durant el referèndum de l'octubre. De moment, la dona ni tan sols ha estat identificada. Ara bé, la degana del jutjat sobre violència contra la dona de Barcelona, Francisca Verdejo, va dir ahir que ha vist les imatges dels fets i no hi veu cap atac contra la llibertat sexual. A més, recorda que després de 6 anys el cas ha prescrit i, per tant, és complicat que la investigació tiri endavant. Verdejo deia aquí al Món a RAC1.
Yo entiendo igual que el letrado, a priori, que no existe una... un ataque contra la libertad sexual, pero habrá que dejar tranquilamente a los tribunales que investiguen la denuncia si es que finalmente se admitiera a trámite.
Una opinió que també comparteix l'advocat penalista i tertulià del Món a RAC1, Javier Melero.
Les agressions són normalment violència masclista. Llavors, a l'inrevés no crec que se'n doni, perquè no hi ha el context aquest de superioritat. I un cop dit que no hi ha el context de superioritat, que després de 6 anys no hi ha res que rascar, ni amb la nova llei del CSI, ni amb el Codi Penal, ni amb res, tampoc hi ha un context de naturalesa sexual que pugui portar a considerar que això sigui una agressió sexual. Però tampoc seria vexatori.
El policia espanyol que està imputat per les càrregues de l'1 d'octubre ha denunciat la dona per una suposada agressió sexual. Diu que li va fer un petó de manera sobtada i sense cap consentiment. Sobre aquest tema, escoltem el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del Món a RAC1, Sandra Vicente.
Rubiales no sabia que destaparia la caixa de Pandora. Però hi ha tantes coses que Rubiales no sap. Per exemple, no en sap de límits. Igual que molts altres homes que, emparats pel privilegi del patriarcat, han abusat dels seus rols de poder vers les dones. Per sort, el feminisme ha canviat moltes coses. Ha aconseguit que Rubiales dimiteixi i que moltes dones hagin trobat el valor i el suport per denunciar els seus superiors. Però el feminisme no ho ha canviat tot. Molts homes, davant l'amenaça de perdre privilegis injustament assolits, actuen com a bèsties ferides. Només així s'entenen els aplaudiments a un Rubiales ferit que, traient pit, va assegurar que no marxava. I només així s'entén la denúncia d'un policia nacional pel petó no consentit d'una manifestant durant l'1 d'octubre. Que un home, un policia, no entengui qui té el poder de la força i el possible ús de la violència, del tipus que sigui, davant d'una manifestant, és no voler entendre res. Que el feminisme no va contra vosaltres, homes, que va contra qui ostenta el poder de manera injusta. I si us sentiu interpel·lats, potser és que teniu més en comú amb Rubiales del que us penseu.
I aquest matí, si agafeu el diari ABC, veureu que dedica pràcticament tota la portada a un cas que crida l'atenció. Un home condemnat per maltractar dues exparelles s'ha canviat de gènere al registre civil i ha demanat un indult al govern d'Espanya per evitar entrar a la presó. El maltractador és de Sevilla i després de passar 8 mesos a la garjola de manera preventiva ara ha de complir una condemna de més de 3 anys de presó. El seu objectiu és estalviar-se amb aquest moviment perquè argumenta que ara és una persona nova. Ara bé, les víctimes denuncien que ell mai no s'havia sentit dona i el defineix com una persona masclista, homòfoba i manipuladora. Ara la pilota és a la taulada del Consell de Ministres que haurà de decidir si li concedeix l'indult o no. Per cert, que ha quedat en llibertat amb càrrecs l'home detingut dimarts a Madrid per tocar-li el cul a una periodista de televisió al mig del carrer, en plena connexió en directe. La magistrada no ha decretat cap cautelar perquè diu que no hi veu ni situació de risc, ni d'urgència, ni de violència, ni tampoc d'intimidació contra la víctima. A l'Ajuntament de Barcelona els comuns pressionen Jaume Collboni perquè els incorpori al govern i l'avisen que si no ho fa no cal que compti amb ells pels pressupostos. De moment, però, des del govern municipal tiren pilotes fora. Sílvia Solanes.
El portaveu dels comuns, Jordi Martí, creu que hi ha hagut marge de sobres per engegar converses formals, però que el PSC no acaba de fer el pas i lliga un suposat acord per entrar a govern amb el de pressupostos. En canvi, la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ho desvincula i assegura que el focus són els comptes.
No hi ha pressupost sense acord de govern. No hi ha la possibilitat d'obrir el cicle pressupostari si no estem treballant seriosament per construir una gran coalició d'esquerres que permeti continuar transformant la ciutat. Seria absurd. Faríem un pressupost que no tindria a veure amb el que cal fer en termes ambientals, socials i també en termes econòmics.
Les converses sobre pressupostos han començat amb tots els grups, també amb comuns, i en això estem dedicant tots els esforços a hores d'ara.
Tot plegat mentre el temps corre, ja que els pressupostos van lligats a les ordenances que s'han d'aprovar abans d'acabar l'any perquè entren en vigor l'1 de gener.
I més enllà dels pressupostos, un altre dels maltacaps del govern de Barcelona és el de la superilla del carrer Consell de Cent. Segons explica avui La Vanguardia, la mateixa jutgessa que fa uns dies va ordenar que es desmantellés la reforma del carrer, proposa ara obrir una mediació entre l'Ajuntament i l'Agrupació d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. L'objectiu és evitar que s'hagi de tornar enrere i desfer tota l'obra, un escenari que no agrada a ningú, tant pels diners que costaria com per les molèsties que tornaria a generar el veïnat. De fet, segons La Vanguardia, totes dues parts estan a favor de la mediació. Si aquest matí sou a la Regió Metropolitana de Barcelona, no us heu d'espantar si de cop i volta el telèfon mòbil us emet aquest so. És l'alarma que activa Protecció Civil en casos d'emergència. Aquest matí, entre les 10 i la 1, es farà el simulacre d'aquest nou sistema d'avisos i passarà a les comarques del Barcelonès, als dos Vallesos, al Maresme i al Baix Llobregat. Serà la prova pilot més important de les que s'han fet fins ara. De fet, la previsió d'interiors que ho rebin uns 5 milions de persones. És per això que el departament està fent una campanya important per avisar tothom. Fins i tot ha fet un tutorial el mateix conseller Joan Ignasi Elena.
Quan rebeu l'avís, no truqueu al 112. Es tracta d'un simulacre per donar a conèixer i per provar el sistema. Aquest sistema és molt útil. És molt útil quan hi hagi situacions d'emergència. Per tant, vosaltres que heu accedit a aquesta informació, si podeu, doneu-la a conèixer tanta gent com sigui possible.
Repassem com serà l'avís i quan el rebrà cadascú en aquest informe de la Bàrbara Padilla i l'Eudald Martínez.
Com serà l'avís?
Primer de tot sentirem el so i el mòbil també es posarà a vibrar. A més, apareixerà un text a la pantalla.
Què hi dirà?
El text especifica que es tracta d'una prova d'alerta de protecció civil, d'un simulacre, i també que en cap cas cal trucar al telèfon 112 per notificar-ne la recepció o demanar més informació. Per tancar-lo, caldrà prema el botó acceptar.
A quina hora s'enviarà l'alerta?
A les 10 del matí als municipis del Vallès Oriental, el Maresme i també Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. A les 11 a la ciutat de Barcelona, a les 12 al Vallès Occidental i a la 1 serà el torn del Baix Llobregat i també l'Hospitalet de Llobregat.
Què passa si no estic empadronat a la ciutat on sóc en aquell moment?
Res. El sistema envia les alertes en funció de la geolocalització de cada mòbil.
En quins casos no rebré l'alerta?
Si tens el mòbil apagat en mode avió o si el lloc on ets no tens cobertura de la teva companyia de telèfon. En canvi, sí que la rebràs si tens el mòbil en silenci o la pantalla del telèfon bloquejada.
Protecció Civil deixa clar que el missatge s'enviarà a totes les persones que estiguin en les comarques implicades, com ja va passar en d'altres comarques del país en anterioritat, és a dir, un turista o qualsevol persona que sigui de fora, però que en aquell moment sigui a la comarca en qüestió, també rebrà el missatge, perquè, com deia ara l'Eudald Martínez, és un tema de geolocalització. Però atenció, perquè l'alerta només la reben els mòbils que estiguin configurats per fer-ho. La majoria ja ho tenen per defecte, automàticament. Però el problema és que no tots tenen aquesta opció activada
de fàbrica. I la manera d'activar-ho varia en funció de si tenim un telèfon iPhone o tenim un Android. Víctor Endrino.
Comprovar-ho és molt senzill i ens pot salvar la vida. Si tens un iPhone, vés a la configuració general, a l'apartat de notificacions, i un cop allà hem de lliscar avall, ben avall, fins a final de tot. I a l'última línia trobarem l'opció de les prealertes de protecció civil. Si les tens apagades, activa-les. Si tens un mòbil amb sistema Android, les pots trobar també a la configuració general del mòbil. En la majoria de marques vés a l'opció que es diu Seguretat i Emergència i allà cap al final tindràs l'opció d'Avisos d'Emergència sense fil. Entra-hi i tindràs l'opció d'activar o desactivar les prealertes de protecció civil, que són les que ens interessen. En cas que tu no et surtin aquestes categories, obre la configuració general del mòbil i busca Emergència. En algun dels resultats de cerca segur que tens l'opció.
Mireu bé que tingueu activades les alertes de protecció civil perquè en una enquesta que improvisant entre l'equip del món RQ hem comprovat com la majoria dels que tenen un iPhone no hi ha l'alerta activada. La immensa majoria no hi ha l'alerta activada. Tornem a repetir el que deia ara el Víctor Endrino. Els dels iPhones aneu a configuració, després de configuració notificacions, i a notificacions tireu tota la pantalla baix de tot i posa preavisos de protecció civil. Repeteixo que la majoria d'iPhones tenia la pestanya tancada. Obriu-la, que és quan rebreu el so que enviarà avui aquest simulacre de protecció civil. Avui arrenca Vilanova i la Geltrú un dels grans esdeveniments esportius, el dels més importants que hi ha al món, que és la Copa de l'Amèrica. És la gran regata per excel·lència i el tercer esdeveniment més seguit arreu del món després del Mundial de Futbol i dels Jocs Olímpics. La fase final es farà a Barcelona d'aquí a un any, però avui la capital del Garraf hi dona el tret de sortida amb una primera jornada d'entrenaments, però també la cerimònia d'inauguració, que començarà a les 7 en punt de la tarda. A partir d'aquí, entre demà i diumenge, es disputaran 8 regates en què 6 equips buscaran la classificació per la gran final, que també es disputarà diumenge entre els dos equips més ràpids del cap de setmana. Per cert, recordem que demà, des de les 9 del matí, farem el món a RQ des de Vilanova i la Geltrú.
RAC1 presenta... El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de Vilanova i la Geltrú. El divendres 15 de setembre, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 des de Vilanova i la Geltrú, la seu de la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela. Del 14 al 17 de setembre, la prova més antiga del món arrenca a casa nostra fusionant velocitats de vertigen i la tecnologia més avançada. El món a RAC1 també se submergeix en una de les competicions esportives més importants del planeta, la Copa Amèrica de Vela. El divendres 15, a les 9 del matí, des del Reis Village del Port de Vilanova i la Geltrú, amb Jordi Basté. Us hi esperem.
El primer que arriba, el primer que seu.
A la Copa Amèrica de Vela, tots som un.
Com ara sentíem, ens hi posarem a les 9 del matí des del Reis Village, que s'instal·larà al Port de Vilanova i la Geltrú. Parlarem amb algunes de les autoritats responsables d'aquest esdeveniment. Ens explicaran els motius per què és tan important i també comptarem amb els col·laboradors habituals dels divendres. A tots aquells que vulgueu acompanyar-nos i recordeu, us hi esperem. A les 9 obrim portes, el primer que arriba, el primer que seu. I d'aquí uns moments parlem de Rosa Peral, que s'està convertint per obra i gràcia de Netflix i d'aquesta sèrie que s'emet en aquesta plataforma, amb la Úrsula Corberó i amb el Quim Gutiérrez, en un dels noms d'aquests últims 15 dies. Ara sí, en parlem, aquí al món a RAC1.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Ja és setembre i és hora de tornar a començar. És moment de canviar el teu futur laboral i d'arribar on realment vols ser. Però no cal que tanquis a una aula tot l'any per aconseguir-ho. Ara ho pots fer en tan sols 5 mesos i des d'on tu vulguis, gràcies a Núcleo Digital School. Perquè el teu futur és digital i comença aquí. Visita núcleo.school.
Alguna cosa està canviant. Quan a casa decidim posar l'aire condicionat a 27 graus. Alguna cosa està canviant. Gràcies a molts petits canvis, com estalviar en climatització, omplir del tot el rentavaixelles, fer servir bombetes LED, rehabilitar energèticament la façana del teu edifici o tenir electrodomèstics eficients, estem transformant l'energia de tot un país. Per tu i per tothom, uneix-te al canvi. Entra a algoestacambiando.es i informa-te'n. IDAE, Govern d'Espanya.
Base de patates, el peix acabat de pescar i un suau allioli.
Els vells pescadors, a bord de la barca, feien el plat que ha esdevingut el més conegut de Tossa de Mar, el Simitomba.
Vine a Tossa de Mar del 2 al 17 de setembre i gaudeix de la cuina del Simitomba. Més informació a visittossa.com.
Ah, i ara aparca més fàcilment a les entrades de la vila.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes Pay Pimes. Recorda, per a Pimes Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
Onze minuts i les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al Món RQ. L'Audiència de Barcelona ha ordenat embargar de manera preventiva qualsevol pagament de Netflix a Rosa Peral i a Albert López per la producció de la sèrie El Cuerpo en Llamas i també del documental Les Cintes de Rosa Peral, les dues sobre el crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Aquests hipotètics diners servirien per indemnitzar la família de la víctima, Pedro Rodríguez. El tribunal ha ordenat a les dues productores que comuniquin tots els pagaments passats i futurs cap als dos condemnats pel crim. Si es comprova que n'hi ha hagut, aquests diners quedarien embargats per poder entregar-los a la família de Pedro Rodríguez. L'advocat de la víctima va presentar la sol·licitud ara fa uns dies i ara l'Audiència de Barcelona li ha acceptat. Per cert, que Netflix va demanar a la Guàrdia Urbana de Barcelona que els actors del Cuerpo en Llamas poguessin fer servir l'uniforme oficial del cos de l'any 2017, quan es va cometre el crim. Però un cop el van veure, el van rebutjar. Segons explica avui el Toni Muñoz de La Vanguardia, Netflix va al·legar que la indumentària oficial era poc cinematogràfica i que no quedava bé en pantalla. Arran d'això, van demanar l'uniforme més nou, però la Guàrdia Urbana s'hi va negar per no vincular la imatge actual del cos amb aquest crim. Per això els actors porten uns uniformes no oficials, semblant als actuals, però amb un panot a l'escut i policia de Barcelona escrit al darrere. L'uniforme que sí que és oficial i que surt a la sèrie és el dels Mossos d'Esquadra. En aquest cas, a Netflix sí que li va agradar la versió del 2017. El govern estudia regular l'ús dels telèfons a les escoles i als instituts de Catalunya. El conseller de Salut, Manel Balcells, ho va avançar en una entrevista al Món RQ. Balcells explica que es plantegen incloure aquesta regulació en la futura llei contra les addiccions al joc. Ja tenen un esborrany fet d'aquesta normativa, però el conseller diu que s'ha d'acabar de tancar parlant amb tots els actors implicats.
Més que prohibir, s'ha de regular. I de regular, si cal, fins i tot, l'ús de pantalles als instituts.
La no presència, per exemple, als patis de les escoles...
Per exemple.
O fins i tot, de les pròpies aules, l'utilització de pantalles només per a ús educatiu.
Per exemple, sí, sí. I tot això està observat en l'articulat de la llei.
L'objectiu és reduir l'estona que els joves passen davant de les pantalles perquè, segons Balcells, estan directament relacionades amb un augment dels problemes de salut mental que pateixen els adolescents. Salut també treballa en una ampliació de la normativa antitabac, tot i que no preveu prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants. En canvi, Balcells té clar que s'ha de prohibir fumar dins del cotxe quan hi ha criatures dins. I encara en l'àmbit de la salut, un equip de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha descobert que es pot detectar el càncer de mama a través de la llet materna de les pacients durant l'embaràs i el postpart. Els investigadors han vist que analitzant una petita mostra de la llet, fent una biòpsia líquida, poden detectar els tumors molt abans que comencin els símptomes. Fins i tot aposten per convertir-ho en una prova rutinària en un futur no gaire llunyà, informa Anna Salvador.
La llet materna té més càrrega d'ADN del tumor i això permet detectar el càncer abans que amb les biòpsies líquides de sang, com es feia fins ara. Ho explica a RAC1 la cap de la unitat de mama de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Cristina Saura.
Quan volem aplicar aquesta biòpsia líquida en sang per pacients que tenen molt poqueta càrrega de malaltia, la quantitat d'ADN que hi ha a la sang és tan baixeta, està tan diluïda, que les tècniques actuals no ens permeten detectar. I al utilitzar la llet materna, com l'ADN s'allibera de manera directa a la llet, està molt més concentrat i ja el podem trobar molt abans.
Saura explica que en el futur aquesta podria ser una prova rutinària per a totes les mares durant el postpart.
El nostre somni seria que en el futur, igual que fem la prova del taló en els nadons, ens poguéssim fer una recollida de mostra de llet materna del postpart per descartar un càncer de mama en una edat en el que no fem cap prova de detecció precoç de càncer de mama.
Tot i això, l'estudi encara és molt preliminar. Per això, els investigadors volen fer-ne un altre de més ampli, amb 5.000 mostres, per confirmar els resultats.
Encara parlant de salut, l'Organització de Consumidors, l'OCU, demana prohibir temporalment la venda d'iPhones 12 a Espanya. De fet, volen que es faci el mateix que a França, on s'ha retirat aquest model d'iPhone perquè emet ones molt potents per sobre dels estàndards actuals fins al punt de ser perilloses per la salut. I un últim apunt de salut, el bisfenol, una substància química que s'usa per fabricar plàstics, està present en el nostre organisme de la gran majoria dels europeus, assegura l'Agència Europea del Medi Ambient, que en un estudi fet en 11 països ha trobat bisfenol a més d'un 92% dels participants. Aquest compost el trobem, per exemple, a les ampolles de plàstic i està relacionat amb diferents trastorns i malalties. En alguns països com França ja l'han prohibit en els envasos d'aliments i els Estats Units o la Unió Europea ja n'han restringit l'ús. De les 9 en punt del matí, les autoritats de Líbia es troben totalment superades pels efectes que ha deixat la borrasca Daniel. Ja hi ha confirmades 6.900 persones mortes. A més, el govern del país diu que la xifra podria superar les 20.000 víctimes, perquè encara hi ha milers i milers de desapareguts. A més, segons l'ONU, 30.000 persones han hagut d'abandonar casa seva per les inundacions. Mentrestant, al Marroc, la situació millora, però molt lentament. El balanç oficial de víctimes de fa pocs minuts és de 2.950 i els ferits més de 5.700. La realitat, però, és que encara hi ha enterraments a molts pobles i continua faltant l'ajuda humanitària.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui esperem alguns xàfecs de tarda, però el plat fort de la pluja arribarà demà.
Sí, avui de moment ruixats i tempestes aquesta tarda, que afectaran bàsicament punts del Pirineu, del Prepirineu i també sectors del prelitoral. Ara al matí més calma, amb alguns núvols, algunes boires, però sense pluja, i al vespre encara plourà cap al Ripollès, al Berguedà, al Solsonès i al nord d'Osona. Avui tot plat amb temperatures semblants a les d'ahir, entre els 25 i els 30 graus al migdia, i ara mateix al voltant dels 22 a Barcelona, 21 a Tarragona, 21 també a Amposta, 15 a Girona, 17 a Lleida i 16 a Cardedeu. I demà és quan arriba, com deies, aquest plat fort de pluges. Al matí, primeres pluges cap a les Terres de l'Ebre, i a partir del migdia els xàfecs s'aniran entrant de mar cap a terra i avançaran per gran part de la costa i el prelitoral, primer costa de Barcelona i després comarques de Girona. I demà no es descarta que hi hagi algun aiguat. Aquestes pluges venen amb molta força i poden descarregar amb ganes, sobretot a la costa i al prelitoral. Tot plat farà baixar les temperatures i després al cap de setmana hi haurà alguns núvols. De pluja de moment se'n veu poca i tornen a pujar els termòmetres.
¿Te imaginas no recordar tus canciones favoritas? La enfermedad de Alzheimer se lleva la memoria, pero no la emoción de un abrazo. El reto de Kern Pharma. Recaudar 5.000 fotos de abrazos hasta el 21 de septiembre para donar 5.000 euros a la Fundación ACE. Accede a unabrazoporelalzheimer.com y sube tu foto o públicala en Instagram con el hashtag unabrazoporelalzheimer.
Un home està ingressat en estat crític després de rebre una pallissa d'un lladre que li volia robar el mòbil a Barcelona. La Maica Navarro explica a La Vanguardia que l'agressió va passar dimarts a la tarda al barri del Poblenou, quan l'home de 58 anys arribava amb cotxe a casa seva. El lladre se li va acostar amb la bicicleta, li va prendre el mòbil d'una estrabada i va fugir. La víctima va perseguir-lo amb el vehicle, el va atrapar i llavors va començar la baralla, que ha deixat l'home en estat crític. I aquesta nit els Mossos han detingut tres persones en una baralla dins de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti. Els agents han intervingut dues armes de foc, tot i que no hi ha constància que s'arribessin a fer servir. I atenció a la notícia que us pot avançar RAC1. Els Mossos han detingut el fill del cònsol de Xile a Barcelona, Jaime Ferraz Aravena, per cometre robatoris amb el cotxe oficial del consolat. Ole! La policia el va enxampar la setmana passada amb cinc nois més durant un assalt a una botiga de telefonia de Sant Cugat del Vallès. Té totes les dades la Mar Poyato.
El fill del cònsol xilè anava acompanyat amb cinc nois més. Tots junts viatjaven al vehicle diplomàtic i estaven conduint per Sant Cugat de forma temerària. Els Mossos els van voler aturar i els joves van provocar un accident quan volien esquivar la patrulla. Finalment van acabar detinguts i la policia ha descobert que, a banda d'intentar robar en una botiga de telefonia mòbil, també estan implicats en altres robatoris que es van cometre durant l'estiu. Després de passar a disposició judicial, els joves han quedat en llibertat amb càrrecs i el vehicle és a les dependències policials.
Amb música, Olivia Rodrigo actuarà el 18 de juny de l'any que ve al Palau Sant Jordi de Barcelona. Cantant, guanyant guanyadora de 3 premis Grammy, ha anunciat la gira mundial Guts, que és el títol del seu segon treball. Per comprar les entrades cal estar registrat al web oliviarodrigo.com. Es posaran a la venda el pròxim dia 21 a les 4 de la tarda. I Woody Allen inaugurarà el Festival de Jazz de Barcelona en 2 concerts. I és de 29, el Teatre Tívoli, els únics que farà a Espanya. I el cantant de Manel, Guillem Gisbert, farà un segon concert a Girona.
Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit...
L'estrena es va anunciar ahir al matí que Gisbert actuaria a les escales de la catedral el 4 de maig a les 10 de la nit i les entrades es van exaurir, com ja va passar amb les del concert que farà la Sala Apolo de Barcelona. Per això hi haurà una segona actuació al mateix dia, al mateix lloc, però una mica abans, a 7:45 del vespre. I RAC 105 reunirà per les festes de la Mercè i per la Mercè grans noms del panorama musical actual a Catalunya. El 23 de setembre actuaran a la Festa Major de Barcelona sota el paraigua Concerts de RAC 105 de Tietz.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arriba el
tal. Una escapada rural.
Lil Dami.
Malassum és igual, el que em puguis explicar per una xarxa.
Doctor Prats.
A poc a poc s'encén a foc.
I Edu Esteve.
Si estigués en zon lligat amb la cartera.
El coordinador de RAC 105, Albert Buscarons, assegura que serà una cita única.